Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El nou edifici assistencial de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, entrarà en funcionament a molt tardà a principis de l'any 2025. La directora del Servei Català de Salut, Gemma Krauwinkel, ha defensat que l'ampliació del centre es farà més funcional i que és un projecte irrenunciable i que no condiciona que es faci un nou centre hospitalari a la ciutat més endavant. Aquest estiu es licitarà el projecte i l'obra conjuntament per reduir terminis i s'ha fet també una diagnosi dels terrenys per valorar el risc que el projecte es bloquegi o paralitze per troballes arqueològiques. La inversió prevista és de 32 milions i mig d'euros. Els serveis assistencials del nou edifici es definiran ara amb els professionals de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Com ha detallat el sotsdirector del CatSalut, Martí Ballar, l'avantprojecte de l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta ja s'ha encarregat a infraestructures.cat.
Hem començat a plantejar, avui ja hem encarregat l'avantprojecte a infraestructures.cat, que és l'ens públic de la Generalitat, l'eina d'inversions que durà a terme l'actuació, i avui ja tenim una primera reunió de treball de preparació per poder sortir a licitació d'aquesta actuació amb projecte i obra conjunt aquest estiu. Per tant, ja comencem a treballar amb aquests previs que es necessiten per començar a treure la licitació, i en aquests primers esquemes veureu el model d'edifici que plantegem, un edifici que ha de ser polivalent, amb una estructura que permeti també diversitat d'usos interns, des de la part més quirúrgica, que és una de les parts que s'ha de reforçar, passant per àrees ambulatòries de consultes, gabinets i hospitals de dia, i altres mancances de serveis centrals o de serveis generals o de suport que també té l'edifici.
El nou edifici de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta tindrà 5 plantes, 2 soterrades per fer-hi un aparcament de 400 places. Segons Ballar, hi ha aspectes diversos i normatius que condicionen que el projecte inclogui un mínim de places d'aparcament, però el nou equipament es fa en una zona a tocar del fossar i les muralles de Tortosa, on hi ha un risc arqueològic que la troballa de restes pugui paralitzar i retardar l'obra. Segons el sotsdirector del Servei Català de la Salut, el risc s'ha avaluat i s'ha fet una diagnosi i proves complementàries a partir d'una mena d'escaneig.
Patrimoni de Cultura, amb la comissió tècnica va estar treballant amb la proposta d'ampliació que finalment es va descartar, una proposta d'ampliació més gran, però que ens deixava senyits en aquest recinte sense possibilitat de futur passats uns anys, ha estat en totes les propostes d'ampliació. I, per tant, el volum sobre rasant, estem d'acord. El riscos soterrasant, el que hem fet és un treball de diagnòstic. S'han fet proves complementàries, s'ha fet una mena d'escàner per veure si possibles riscos que hi podien haver documentats, doncs sembla que hi hagi aquella pista o no. Evidentment, l'arqueologia és un risc. És un risc que no podem amagar perquè depèn del que ens trobem. Coneixem que hi ha aquest risc, les previsions estan fetes pensant que les coses vagin bé, i si les coses no van bé, doncs veurem si hem de replantejar algun ajust d'aquesta previsió inicial soterrasant.
El sotsdirector del CatSalut, Martí Ballar, també ha assegurat que es concretarà amb els professionals de l'hospital les tasques d'usos d'aquest nou edifici assistencial del centre.
I ja tenim plantejades d'aquestes primeres taques d'usos dels diversos nivells, que són les que tot just després d'aquesta roda de premsa comencem a treballar amb els professionals per acabar de trobar l'encaix fi, diguéssim, d'aquestes primeres grans taques i tindre preparats aquest estiu ja un estudi més concret i amb el pla funcional concretat i distribuït per poder sortir concurs i poder, diguéssim, estar en condicions de ja el primer semestre del 23 poder començar les obres i tindre-les disponibles cap a finals del 24, primers del 25. Aquest és el plantejament d'aquesta primera actuació. En paral·lel també estem gestionant, ja hem fet una petició a l'Ajuntament de les condicions que hauria de tindre el terreny pel Verge de la Cinta, i tècnicament també, diguéssim, una cosa no atura l'altra. Hem d'anar treballant paral·lelament perquè l'obtenció de terrenys no sempre és el ràpida que voldríem, i per tant també en paral·lel que anem fent aquesta actuació treballem per poder està en condicions d'iniciar-la, no? D'iniciar el projecte tan aviat com sigui possible.
Els responsables i tècnics del CatSalut van aprofitar la visita del passat divendres a Tortosa per conèixer in situ els terrenys del Pla Parcial Camí de Roquetes que ha ofert l'Ajuntament de Tortosa i també l'estat dels procediments urbanístics i l'adquisició per poder acotar una data de disposició com més aviat millor. La directora del Servei Català de Salut, Gemma Krauwinkel, ha detallat que s'ha presentat ja l'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per donar resposta a les necessitats actuals mentre es treballa en un nou hospital.
El que presentem en aquests moments és el que pensem que és la millor opció, que és una opció d'una ampliació molt funcional de l'actual Verge de la Cinta amb un curt termini de temps, curt termini quan parlem del que se solen dilatar les obres en l'entorn sanitari, que doni resposta a unes necessitats que no permeten estar durant els anys que realment es necessiten per fer un nou hospital en les situacions actuals. Per tant, iniciem un projecte que és un projecte que dona solució factible, ràpida i funcional als problemes que ara existeixen en l'entorn actual, però amb aquest horitzó de treballar en paral·lel per a aquesta construcció del nou hospital, perquè el que entre la diferència d'avui amb altres compareixences, probablement o amb altres moments, és que l'opció aquesta de un nou hospital damunt de l'hospital actual és la que ha quedat descartada.
El nou edifici de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, tindrà més de 5.000 metres quadrats. Serà una infraestructura polivalent i funcional per permetre diversitat d'usos per reforçar la part quirúrgica, les consultes externes i els hospitals de dia, a més d'altres mancances de serveis centrals, de suport i generals que té el centre hospitalari. Estarà connectat, també internament, amb l'edifici actual de l'hospital i inclourà els ascensors urbans que connectaran amb el centre de la ciutat de Tortosa per salvar el desnivell de 30 metres del turó on està ubicat. El pressupost global del projecte és de 32 milions i mig d'euros. També es licitarà aviat l'aparcament provisional que es construirà al fossar i que estaria a punt el primer semestre de l'any 2023, coincidint amb les obres del nou edifici, que es construirà a la zona on actualment hi aparquen els treballadors de l'hospital. La directora del Servei Català de Salut ha explicat que els professionals estan pressionant per un nou hospital, però que, ha dit, és irrenunciable millorar els equipaments de l'actual Hospital de Tortosa.
Perquè una cosa és que tu vulguis posar molta pressió a la construcció del nou hospital, que és lícit i és la feina que han de fer els representants dels professionals, com no pot ser d'una altra manera, però l'altra cosa és que jo crec que tothom veu que els terminis per la construcció d'un nou hospital són els que són i té els riscos que tenen, els riscos que tenen. I no fer res en aquests moments, en la situació actual del Verge de la Cinta, jo crec que no és un escenari possible. I crec que ells també ho diuen així. Una altra cosa és, que ja ho entenc, que al final intentes posar totes les eines de pressió possibles i dius, jo preferiria, però a l'hora de la veritat jo crec que hem arribat la reunió d'avui a una explicitació prou clara de que tothom pensa que això que s'està plantejant en aquests moments és bo pel Verge de la Cinta i s'ha de fer.
La directora del Servei Català de Salut, Gemma Krauwinkel, també ha detallat que els professionals sanitaris volen concrecions per millorar l'actual Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i també perquè es construeixi un nou hospital.
Els professionals el que transmeten és que fa molt temps que la demanda de tenir o un nou hospital o unes millors condicions en aquest fa molt temps que hi són. I ells el que transmeten bàsicament és això, és la sensació de dir necessitem començar a veure concrecions més enllà de saber que hi ha una voluntat compartida cap a una millora o cap a un nou hospital. Jo crec que es transmet més això que una demanda concreta de falten metres aquí o falta equipament allà. En aquests moments el que hi ha és moltes ganes i jo crec que molta necessitat de començar a tangibilitzar que realment hi ha projecte pel Verge de la Cinta. I una mica això és el que volem transmetre, que hi ha projecte i que això és el que intentarem tirar endavant amb les fases que sigui necessari i amb tota la rapidesa que puguem.
Els responsables del CatSalut, el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Joan Nin, i l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, també es van reunir el passat divendres amb la direcció de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús per revisar el finançament del centre, que és de titularitat municipal. Desenes de treballadors els van rebre amb una sorollada xiulada al passeig del centre hospitalari perquè només cobraran el 28% dels complements per objectius de l'any passat. Carme Martí, presidenta del comitè d'empresa de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, ha detallat que el CatSalut es replanteja el finançament del centre però que no recuperaran la part dels complements que no se'ls ha pagat de l'any passat.
Avui ha vingut la directora del CatSalut i el subdirector del CatSalut i han volgut vindre a rebre'ls com se mereixen. Val? Llavors, més que res, hem tornat a reclamar el pagament del 100% de les DPOs. Ens han dit que com no s'ha arribat a l'equilibri pressupostari, que de moment que no. Llavors també hem demanat un nou finançament, perquè si no s'arriba a l'equilibri pressupostari és que falla alguna cosa del finançament i de la PIA. Llavors ens han dit que per això hem vingut aquí, per parlar d'aquest tema, i si el finançament no és l'adequat, de mirar a veure què es pot fer i quin finançament activa la viabilitat del centre. Llavors s'han de sentar i han de mirar un altre sistema de finançament, si este no és l'adequat. Som Hospital Covid Referència de les Terres de l'Ebre, hem donat un gran servei durant aquesta pandèmia, me fa l'efecte que totes les Terres de l'Ebre, tota la gent de les Terres de l'Ebre ho ha pogut comprovar. Hem fet molt d'esforç, estem cansats, estem agotats física i moralment, i la veritat, pensem que això no ens ho mereixem. Ens tracten com si fóssim de segona categoria, hospital de segona categoria, quan no ho som, i la veritat pues, que l'únic que fomenten és que hi hagi un greuge comparatiu entre professionals de la sanitat pública.
El pròxim 13 de juny faran una manifestació que creuarà Tortosa fins a la plaça de l'Ajuntament. L'alcaldessa de Tortosa i els regidors donen suport a la reivindicació dels empleats de l'Hospital de Jesús. De fet, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha declarat que comparteix amb els treballadors de l'Hospital de Jesús la injustícia de que els treballadors no cobrin el 100% dels complements per objectius i que el Departament de Salut retalla el finançament del centre.
Que no és just el que ens està succeint, que és el fet de que se'ns ha disminuït, ens ha retallat l'aportació que se'ns feia per part del CatSalut i, per tant, en aquest sentit, des del Departament de Salut ens trobem en una situació que no podem fer front al pagament de les DPOs, unes DPOs que és una aportació que els treballadors es mereixen més que mai. Si algun any s'ho mereixien era un guany per la situació que han estat patint i portant a terme, a més, amb totes les energies, amb totes les forces per tal de poder fer front a la situació de pandèmia que hem tingut i, per tant, considerem que no és de rebut i que, en tot cas, hem manifestat també com a alcaldessa la meva situació, és a dir, el fet de que estem absolutament en contra, hem manifestat que no creiem que s'hagi de fer això, ja ho vaig fer amb el conseller amb diferents vegades, l'última la setmana passada, perquè reiterem que aquesta no és la manera i que ens mostrem absolutament contraris en aquesta reducció del finançament que s'ha fet per part del departament. Som un hospital de referència Covid encara i per tant hem assumit tot allò que se'ns ha demanat i a més ho hem fet perquè creiem que també ho havíem de fer, per tant era la nostra obligació també de fer-ho, però en definitiva el que creiem és que s'havia de compensar com s'ha fet altres anys i no retallar aquesta aportació que no ens permet poder fer front amb aquesta DPO. Per tant, al costat també dels treballadors una vegada més compartim la inquietud, compartim la demanda perquè realment ens l'han fet nostra perquè no és el que toca en una situació com la que estem vivint aquí a l'hospital.
Pel que fa al nou edifici assistencial de l'Hospital de Tortosa, la previsió és que les obres comencen el primer semestre de l'any que ve i que el nou edifici estigui en funcionament a finals del 2024 o principis del 2025. La directora del CatSalut defensa que el projecte és irrenunciable i que no condiciona la construcció del nou hospital.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I des d'Antena Caro parlem ara de notícies que tenen a veure amb l'ensenyament i també amb malalties al nostre territori, perquè precisament de l'Institut Roquetes s'està portant un projecte de sensibilització sobre malalties mentals. Es tracta dels alumnes de l'Institut de Roquetes en la matèria específica Project Word i dintre d'aquest projecte s'han posat en contacte amb diverses associacions que estan relacionades amb malalties mentals del territori. I per a parlar de aquest projecte i d'aquesta iniciativa, tenim aquí als nostres estudis a les persones implicades en aquest projecte. Concretament, ens acompanya el professor de Tecnologia de l'Institut Roquetes, Jaume Ferrer. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanyen tres alumnes que formen part d'aquest projecte sobre malalties mentals. Concretament, és el grup que es dedica a la premsa, és a dir, a donar a conèixer aquest projecte, per això han vingut aquí als estudis d'Antena Caro. I aquests alumnes són l'Oriol Tafalla, hola, què tal, molt bon dia.
Bon dia.
La Laura Martínez, molt bon dia.
Bon dia.
El René Lara, bon dia. I després tenim a representants de membres de la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre, concretament la Maria Jesús Moreno, hola, què tal, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També l'acompanya la Bàrbara Adell, bon dia.
Bon dia.
I la Mamem Alfara. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I finalment també ens acompanya el president de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre, el Paco Molla. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, gràcies.
En tots anem a parlar d'aquest projecte sobre malalties mentals que s'està portant a terme a l'Institut Roquetes. Jaume, són molts els alumnes que estan portant a terme aquest projecte a l'Institut Roquetes?
Doncs bé, és tot l'alumnat de segon d'ESO, llevat d'aquells que convaliden per estar realitzant estudis musicals, i per tant estem parlant d'un volum de més de 110 alumnes que participen en aquest projecte que, com bé has dit, forma part d'una matèria que fem a segon d'ESO que es diu Project Work, una matèria que el centre la està fent des de fa aproximadament 3 cursos i en el que sobretot volem potenciar el treball en equip, el treball per projectes i amb la màxima significativitat a nivell social, és a dir, fer coses reals i que tinguin un benefici real.
I com naix aquesta iniciativa de fer un projecte sobre malalties mentals?
Doncs bé, tot això forma part de la metodologia de projectes en el que, a segon, hem decidit apostar per un projecte obert, que significa que no sabem ni quan comencem al setembre, no sabem ni la temàtica ni cap a on ens portarà. Llavors s'inicia tot un procés que comença amb la tria per part de l'alumnat, de forma motivada i de forma justificada, del tema a treballar en aquest projecte. I després d'unes sessions de treball i d'unes votacions, l'alumnat va decidir apostar per aquest tema, la salut mental i les malalties mentals en els adolescents.
I com diem, aquí tenim a tres alumnes en representant d'aquests més de 100 i pico alumnes de l'Institut Roquetes que estan portant a terme aquest projecte sobre malalties mentals. Expliquem-vos una mica, vosaltres que sou, podem dir, la secció de comunicació d'aquest projecte, com us heu organitzat, com heu anat preparant tot aquest projecte?
Bueno, primer vam començar, evidentment, tenint en compte que és un apartat molt important per a promocionar esta diada. Vam haver de dividir el grup de premsa en si en diferents apartats, com serien els tríptics, cartells i moltes altres eines per a poder anunciar aquesta diada. En el nostre cas ha sigut enviar correus als diferents mitjans de comunicació perquè es puguen anunciar, i avui que hem tingut molta sort i ja podem estar aquí. I per altra banda també hi ha altres grups que estan realitzant tríptics que es repartiran al llarg de la diada i cartells que anunciaran tota la informació del dia en qüestió.
Sí, perquè no ho hem explicat, perquè a banda d'aquest projecte, aquest divendres, dia 10 de juny, se fa una diada oberta a tothom, on hi estaran malalts mentals, hi haurà especialistes del Pere Mata, gent voluntària. Expliqueu-nos una mica que, a banda d'aquest projecte, què és el que feu aquest divendres, dia 10?
Bé, doncs primer comencem amb una caminada, que és un recorregut circular que farem començant per l'institut, passant per la Via Verda i tornant a l'institut, però no només això, sinó que farem una dinàmica que es diu l'Arbre dels Desitjos, que farem com una petita activitat per a combatre els estereotips socials i escriure desitjos per a erradicar i visibilitzar aquestes malalties, i també realitzarà dues activitats en paral·lel. Es llegirà un manifest quan acabéssim la caminada, però el que sí que es realitzarà en paral·lel serà una pintada d'un mural a una de les parets del nostre centre per a poder també visibilitzar aquesta temàtica i que quedi petjada d'aquesta diada, perquè tot és instantani, per tant, no queda marcat com a que hem fet aquesta diada.
Oriol ens ha explicat què és el que es farà aquest divendres, però la Laura i el René també ens poden explicar una mica quin és l'objectiu d'aquest projecte, què és el que voleu aconseguir fent aquest projecte sobre malalties mentals.
El que hem de fer és visibilitzar tota la gent que té malalties mentals.
Bueno, nosaltres volem visibilitzar la gent que pateix malalties mentals, visibilitzar-les una mica i pues, intentar donar el nostre gra de sorra, fent una mica més obert el tema.
I tot això suposa que és una mica complicat, no?, coordinar amb tots els alumnes.
Entre 110 i 120, 110. Més o menys, en el moment, sí. Aquests números.
Suposa que és una mica difícil coordinar. Com ho heu treballat entre tots els alumnes?
Bé, doncs, el projecte no ha estat dividit sempre en aquests grups que hem anat treballant, sinó que primer vam començar una dinàmica conjunta, vam començar primer a informar-nos sobre el tema, i ara aquestes últimes setmanes, ja que el Covid ens ha permès barrejar-nos entre classes i poder fer grups, no és fàcil, però amb l'ajuda dels professors, evidentment, que poden coordinar el treball i poden orientar que totes les branques en què es divideix el projecte se puguen unir almenys en un objectiu comú i que de veritat estiguin funcionant les dinàmiques que estem dividides entre grups.
I a l'hora de treballar aquest projecte, no tan sols ja heu fet tota aquesta feinada amb tots els alumnes, sinó que a més, com dieu, heu involucrat a diferents associacions. Heu parlat amb el Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata, el Servei de Rehabilitació Comunitària i altres associacions, com per exemple l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre, o també l'Activat. Com heu fet tota aquesta coordinació? Ha sigut difícil? Què us han dit les associacions quan ha anat a tocar a la seva porta?
Doncs bé, això va començar ja fa principis del projecte, que ja teníem una mica més clar cap on anàvem, i estem molt agraïts perquè vam trucar a la porta i ells ens van respondre de molt bona manera, perquè creien que l'objectiu d'esta diada era molt positiu i que almenys tindria un objectiu que seria positiu també per a la societat en general, i estem molt contents que ens hagin pogut respondre d'esta manera, amb els braços oberts, i que també no ens esperàvem que un grup de tantes associacions tan important com la taula de salut mental pugui respondre i que ens pugues ajudar a col·laborar al projecte.
Com diem, aquí tenim a Paco Molla, que és el president de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre. Quan venen aquests alumnes a l'associació i us expliquen aquest projecte, què vau pensar d'aquesta iniciativa?
Bueno, jo diria que això és un gran esdeveniment per a tot el que es raona la salut mental. D'això vam fer 5 cèntims la secretària Maria Jesús Moreno, perquè és ella qui va rebre la nota, però per descomptat, jo com a president de l'associació i fundador, és molt d'agrair de sentir parlant aquests nois, aquestes noies que estan aquí avui presents. Això és una meravella, sentir parlar de la salut mental com estan parlant aquests nois. Maria Jesús, per favor.
Ells se van ficar en contacte per via telefònica i per via mail, ens van demanar ajuda i, com tenien la taula de salut mental, nosaltres, en les companyes que tenien, ens van posar en contacte i van fer una reunió prèvia per pensar de què manera se podia ajudar a aquest grup. I a partir d'ahir van fer unes quantes sessions amb el professor i van sortir unes quantes propostes, i a partir d'ahir pues, van decidir que al final seria la caminada, el projecte de l'arbre, i al final pues, se llegirà un manifest.
La Bàrbara i la Mamen també formen part d'aquesta taula de salut mental de les Terres de l'Ebre. Explica'm-nos una mica qui és la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre. Qui sou?
Bueno, la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre és una entitat que agrupa pues, diferents entitats i associacions del territori que treballen en l'àmbit de la salut mental. Ja us dic, des de professionals, associacions, famílies, ajuntaments, etc. I se fan una sèrie de reunions, una sèrie de valoracions de les necessitats que hi ha al territori en quant a salut mental, i s'intenten establir pues, això, no? Accions concretes per a donar resposta.
Explica'ns una mica quina seria la radiografia que féssim de les Terres de l'Ebre quan parlem de salut mental. Què ens trobaríem?
Bueno, a nivell de Terres de l'Ebre tenim la part sanitària, la part social, i tenim la part d'associacions i, per descomptat, pues, les entitats, ja us dic, ajuntaments i diputació. Tots ells són necessaris i bueno, ara a la taula de salut mental tenim una línia que és sensibilització i estigma, que està treballant molt, i bueno, i des d'aquí agrair a l'Institut de Roquetes per això, no?, per esta iniciativa que han tingut per fer visible la salut mental i poder parlar-ne i bueno, i això, i apropar-la a la població, no?
Perquè parlant de la població com podem dir, com s'aprofita d'aquestes entitats, d'aquestes associacions? Què ha de fer per a formar part d'aquestes associacions? De quina manera treballeu amb la gent que pateix aquestes malalties al territori? Es fiqueu vosaltres en contacte? És la gent que us ve a buscar?
En funció de la situació personal, no? De la individualitat de cada cas. No? Jo faig la meva feina a Fundació Pere Mata, llavors les persones que tenen una necessitat d'atenció acudixen, els familiars poden acudir a l'associació de familiars, llavors també tenim l'Activa't per la Salut Mental, la Mamen, que és la companya que tinc aquí, pues, fa una altra part del projecte vital de les persones que tenen un problema de salut mental. És en funció del moment en què es troba la persona que té necessitats en salut mental que pot anar a l'entitat corresponent.
A veure, Mamen, explica'ns quina és la teva funció.
Bueno, jo sóc coordinadora del Servei Prelaboral de la Fundació Pere Mata i psicòloga dels serveis laborals i bueno, la nostra feina en si ja és empoderar aquestes persones que tenen una malaltia mental per inserir-se al món laboral i mantenir-se el màxim de temps possible, no? I bueno, jo vull destacar també que nosaltres vam tindre la sort al Servei Prelaboral d'anar a realitzar tres dinàmiques de sensibilització en malalties mentals en dos dies als alumnes, no? I ens vam interrelacionar molt i van fer una gran feina perquè se notava que havien treballat moltíssim totes les malalties, que eren coneixedors, i crec que van ser dues jornades que vam disfrutar on ens vam poder mesclar, no? I no va haver diferències.
Coneixedors d'aquestes malalties, vosaltres teniu la sensació de que la gent és conscient del que significa una malaltia mental? Perquè molt bé comentaves, hi ha moltes i variades malalties mentals. Quan parlem de malalties mentals, a què ens referim? O qui pot ser un malalt mental?
Jo crec que qualsevol persona, qualsevol ser humà, estem predisposats a tindre un tipus d'aquest tipus de malaltia. Això és igual que un mal de rinyons. Tens un mal de rinyons i si no el cures malament. La nostra associació, gràcies a això, estem divulgant tot el que podem i més. Igual a les Terres de l'Ebre, perquè les Terres de l'Ebre no són només Tortosa i Amposta. També està Ribera d'Ebre i Gandesa, Terra Alta i Ribera d'Ebre. Jo el meu desig era escampar tota l'associació a tot el territori, i així ho hem aconseguit. No m'esperava tant, però a puesto que anem som benvinguts. I això és una forma de divulgar la malaltia i que la gent se faci càrrec i sigui conscient de que això ens pot afectar a tots, si no a nosaltres perquè som grans, a la gent jove principalment, que vagin amb molt de cuidado, fills, que la veritat... En precaució. Viviu la vida com vulguésseu, però en precaució. Que jo, per exemple, sempre ho poso per davant. Jo tinc un fill que va tindre un problema de jovenet, de 15 anys, i la veritat, digut en això, doncs m'hi vaig veure abocat a moure i manejar tota la problemàtica de la salut mental. Primer la ràpida, perquè soc d'allí, no? Però, i després doncs, ja vaig buscar ajuda al Pere Mata, que en principi diràs que no quadrava, però claro, se van fer càrrec, de cop se va fer càrrec. I aquí tinc una companya, gràcies a ella, el meu fill ha subsistit i està dins del que cap bé, dins del que cap bé, no em dona cap problema, res del món. Bàrbara, gràcies. Va tindre un psiquiatre durant 5 anys, que és una meravella, que sempre ho dic, el doctor González, que està al Pere Mata, en Posta. Bueno, estava, no sé ara on està. I la veritat, estic content, en part de la problemàtica social i mèdica que tinc, i l'ajut que ha tingut mèdicament, li ha anat molt bé, molt bé. Jo espero que la gent se faci consciència i càrrec de que no amaguéssim el malalt, traiem-lo al carrer, que és el principal. Ha de tindre l'ambient familiar com una persona més que va pel carrer, no l'hem d'amagar, perquè jo em recordo que quan jo era noi hi havia una dona que sempre la veia a través d'una finestra, i d'aquella senyora jo no la vaig veure mai al carrer, I un dia la neta, que anàvem junts a l'escola, li vaig preguntar, que escolta, dic, aquella senyora aquí és, és ma iaia. Dic, que no, diu, no sortim mai al carrer. Com? Diu, segurament que va sortir el dia que es va casar i punto. I era una malalta mental, pobreta, i no havia sortit mai al carrer. A veure, no ho hem de fer, això. Els hem de donar l'aire i la convivència del carrer. No els hem de tancar. Deixem-los oberts. A veure, oberts en coneixement, que és el que deia abans. En precaució la jovent dels fills, la veritat. Però molta precaució, eh? Que qualsevol... A veure, doncs pot passar a vosaltres, també ens pot passar a nosaltres. Però nosaltres ja tenim una edat que les coses les mirem d'una altra perspectiva. I la veritat, això ja, ja canvia. Gràcies per aguantar-me el rotllo. A tots vosaltres i a tots els que sou escoltant la ràdio. Gràcies.
Bàrbara, volies afegir
sí,
alguna cosa?
Sí, jo voldria rescatar les paraules que ha dit Paco, que a tots mos pot passar, perquè realment, jo he dit, treballo d'infermera, però també sóc amiga de persones amb problemes de salut mental, tinc familiars, o sigui, em podria identificar. Jo mateixa tinc els moments en qual m'he d'escoltar les emocions i hem de gestionar, no?, determinats malestars que ens sorgeixen. Llavors, és important això, no? Veurem-ho que podem estar en qualsevol de les situacions en qualsevol moment de la vida, eh? Està a prop, això.
Suposo que quan parlem de malalties mentals, en especial, el diagnòstic és important. És important saber diagnosticar les persones que tenen una malaltia mental? Això ha de sortir dels... metges, és el propi malalt que se n'ha de donar compte, el familiar. Com se detecta un malalt mental? És difícil de diagnosticar?
Bueno, és important escoltar, és important acompanyar i és important això, no? Fer un bon acompanyament, escoltar el malestar que té la persona i intentar pues, donar resposta, intentar... No? En part de la família, part dels professionals i la pròpia persona fer este, no? Este puzzle i orientar cap a un projecte vital, reestructurar la seva qualitat de vida.
I els alumnes, l'Oriol, Laura i René, suposo que preparant tot aquest projecte doncs us heu assabentat de moltes coses, suposo que hi ha coses que us han assuntat. Què és el que us ha cridat més l'atenció quan heu estat treballant aquest tema de malalts mentals? Què heu après?
Bueno, a nosaltres ens ha sobtat molt, sobretot que qualsevol persona pot tindre una malaltia mental i que, o sigui, tu pots tindre una persona davant i podria tindre una malaltia mental, saps? O sigui, podria ser qualsevol persona, et podria afectar a qualsevol persona. Això també pues, xoca bastant perquè és un tema poc parlat i pues, ara que està més treballat, pues, sobta, saps?
René, també comparteixes la mateixa opinió?
Sí, perquè també el dia de la Diada tenim l'activitat de l'Arbre dels Desitjos, que consisteix en... estos dies s'han fet fotografies a alumnes, professors i molta altra gent, s'han imprès i el dia de la Diada a cada persona que vulgui participar els donarem una fotografia i farem la pregunta de penses que és una persona amb una malaltia mental? I després, a la part de dretes de la fotografia que està en blanc, podrà escriure un desig i ho penjarem als arbres.
Oriol?
A mi el que m'ha sorprès més ha sigut en si que el terme de malaltia mental no és el que nosaltres pensem, sinó que pot ser una cosa tan insignificant o una cosa que evidentment no es veu a simple vista, no com molts pensem que estem a una residència i que té un TIC que se li veu d'una hora lluny o que té una discapacitat que li permet, que no li permet moure's perquè té mobilitat reduïda. Però el que sorprèn més és com de malament hem expressat el terme de malaltia mental, perquè pot ser una cosa tan insignificant que ens pot canviar la vida o no, podem seguir fent la nostra vida, però que és una cosa que la gent pensa que es pot detectar fàcilment perquè... en el tema dels estereotips socials això està molt remogut, però és tan insignificant la diferència que és que quasi ni es nota i per tant és més difícil de detectar del que es pensa i per això també estan els experts i també se recomana no autodiagnosticar-se perquè evidentment no és fàcil i perquè segurament no és del tot cert el diagnòstic que t'estàs fent.
Això està molt bé amb aquesta iniciativa, que molt bé ens comentava el René, d'aquestes fotografies de gent. Potser tenim prejudicis, tenim estereotipats que és un malalt mental, no?
Sí, aquesta és la qüestió. De fet, suposo que les fotos estaran fetes expressament en algunes postures que fan la pinta de que tenen una malaltia mental, però evidentment pot ser pura actuació i per tant és el que complica més l'activitat i és quan donem realment compte dels prejudicis que apliquem a la societat, encara que no volguéssim admetre-ho.
Jaume, suposo que estàs força satisfet dels alumnes que teniu a l'Institut Roquetes, de com se ho estan treballant, de la manera que impliquen el teixit associatiu del territori, no?
Molt, molt satisfet, molt orgullós i sobretot molt al principi del projecte molt sorprès, perquè com bé i vull recalcar, és un tema que han triat ells. Nosaltres els vam donar llibertat absoluta als 120 alumnes que tenim per a plantejar un tema, proposar un tema de projecte, i clar, ens va assumptar els 7 professors que estem implicats en el projecte, que treballem amb ells, doncs que estigués a dalt de tot, no? I estigués el tema de les malalties mentals en els adolescents com a preocupació real que tenen ells, no? Tot això també ve una mica arrel del confinament patit fa 2 anys i que també doncs, ha fet aflorir més aquest tema, no? I posar-lo damunt de la taula. I bé, doncs és un orgull veure com s'ho han emprès, com han treballat, el màxim respecte sempre per el tema, no? I també m'agradaria destacar, no, que la Diada té un lema que ens van passar des de la taula de salut mental i precisament vol trencar els estereotips i parlar del que feia referència abans Paco, no? El lema és ni m'he d'amagar ni t'has d'espantar, no? És aquesta típica reacció que portem tan a dins, no? El malalt mental és una persona perillosa, és una persona que si és un familiar doncs ho hem de portar en secret, no? Que ningú se n'assabenti té alguna malaltia mental i bé, doncs és molt satisfactori veure com tot això ho estem treballant, estem trencant aquests tabús i bueno, aportant el nostre granet de sorra a la societat, no?
I amb aquest projecte, amb tantes hores, tanta gent involucrada, què en fareu d'aquest projecte?
Doncs bé, no sabem com acabarà o quina continuïtat tindrà. Jo crec que seria bonic, no? I seria genial poder tindre una continuïtat i ja que hem establert un pont amb la taula de salut mental i amb les diferents associacions que hi formen part, doncs de continuar aquesta col·laboració i bueno, i obrir les portes de l'institut per a la societat en general, no? I sobretot si és per educar en aquest tipus de valors.
I això està a punt d'acabar, concretament aquesta jornada que fareu aquest divendres, dia 10, aquesta diada oberta, posarà punt i final en aquest projecte o encara us queda alguna cosa més per
concluir? En principi, el projecte o el producte final del projecte, que és aquesta diada, finalitza aquí perquè també el curs escolar ja s'està acabant. De fet, les matèries ja la setmana següent ja passen a fer treball de síntesi i, per tant, és una mica de tancament del grup, però com sempre, quan finalitzem un projecte, doncs fem una tancada, fem una reflexió i, bueno, ja et dic, la porta oberta de bat a bat per a continuar aquesta col·laboració.
I aquest divendres se fa aquesta jornada de portes obertes amb aquesta caminada. Qui pot vindre en aquesta jornada, aquesta diada oberta? Qui pot participar i com ho pot fer-ho?
Això ens ho explicaran els alumnes que estan treballant.
A veure, qui ens ho explica?
Bueno, vindran alumnes de 6è i 1er d'ESO, que són els grups principals que vindran, però també s'hi pot afegir gent, perquè per això estem el grup de premsa, per a difondre la informació sobre la diada i qui es vulgui apuntar també podrà venir. I també l'alumnat de segon d'ESO com a encarregats i voluntariat per a poder gestionar millor la diada.
És a dir, que si alguna persona vol vindre a caminar aquest divendres, ho pot fer-ho? No ha de fer cap? A quina hora? Ha de portar alguna especial?
Pues, haurà d'estar a les portes del Col·legi Marcelí Domingo, del Col·le Marcelí Domingo a les 9:15. Començarà la jornada, ja anirem caminant des de la Via Verda fins al CAP i allí farem l'activitat dels arbres dels desitjos i després ja pues, l'altra gent que no s'haurà quedat al CAP anirà a l'església, perquè allí també tornarem a fer l'activitat dels arbres dels desitjos per a que pues, hi haguen suficients arbres i lloc per a poder-ho fer. I després s'acabarà la jornada una altra vegada a l'institut. Entrarem i farem lo mural i escoltarem lo manifest que han fet els alumnes de segon d'ESO.
Expliquem-nos una mica més com funciona això dels arbres dels desitjos. Aquí la gent també hi pot participar. De què consta aquest arbre dels desitjos?
Bueno, reparteixen etiquetes en fotografies de gent que seran alumnes i professors. Llavors aquí arriba la primera part de l'activitat, que és intentar deduir si aquella persona té una malaltia mental o no. Com ja hem dit abans, l'activitat se complica quan la persona fa una postura que sembla d'una persona que té una malaltia mental i que per tant ens hem d'enfrontar als estereotips socials. Però per l'altra banda de l'etiqueta hi haurà un parell de línies on podrem escriure un desig per a poder visibilitzar aquesta temàtica i finalment se podrà penjar l'etiqueta a l'arbre.
I amb totes aquestes etiquetes, a totes aquestes fotografies, a tots aquests desitjos, què en fareu?
Ho penjarem als arbres del CAP i als arbres de l'església per a poder deixar-ho allí un parell de dies i que la gent ho pugui observar com va anar la dinàmica.
Això ne fareu difusió també a través de les xarxes?
Sí, escriurem notícies a la pàgina web de l'institut i també penjarem algunes cadres fotos a l'Instagram, al Twitter i a les altres xarxes socials.
Maria Jesús.
Hola, jo volia dir que també vindrem gent de l'associació i sobretot gent en primera persona del club social, que tenim un club social a Amposta, nois que per la tarda es fan activitats i els se senten també molt orgullosos de que hagin pensat en aquest projecte perquè faran aquesta caminada amb la gent del poble.
És a dir, que tenen ganes, se veuen involucrats,
sí,
i ganes de fer,
sí,
aquesta iniciativa, no?
Sí, sí, estan molt contents també.
Suposa que activitats com aquestes ajuden a les vostres associacions per a implicar-los, per a animar-los, no? Ha sigut un bon revulsiu a aquesta iniciativa, no?
Molt, molt. Per a ells molt, sí, sí. Haurem d'haver més activitats com aquesta.
Al final és la inclusió, no? En un entorn totalment normalitzat i sentir-se que formen part de la societat com un més.
És molt important. La prova la tenim que cada any, quan fem el Dia Mundial de la Salut Mental, la gent hi participa i amb ganes i amb molta voluntat. Al poble que anem, ens recebeixen els braços oberts i ens ho faciliten tot. Vam estar l'any passat o l'altre a Alcanar, en fi, i anem voltant tots els pobles del territori. No és exclusivament a dos puestos. El Ràpid han fet una vegada o dos, però en postes també, a Tortosa, a Deltebre, a Alcanar, a Gandesa, en fi, anem voltant els pobles que hi ha un nucli de gent més habitants, per dir alguna cosa, perquè puguin participar com més gent millor, i la gent ho agraeix. I vosaltres com vos apanyeu per organitzar això? Doncs no és difícil, a pur dels anys t'acostumbres, i la veritat, com te donen facilitats les entitats socials dels pobles que vas, ho agraeixes molt, la veritat, i jo els ho agraeixo a aquests nois que hi ha aquí ara, que des de l'ego fills
han tingut bona iniciativa, eh?
Valeu el que peseu i divulgueu la problemàtica de la salut mental.
I a part dels participants de diverses associacions, també se repartiran ampolles d'aigua i algun altre detall d'alumnes que cultiven a l'hort de l'institut i que per tant se podran endur també un petit detallet a casa per haver participat a la caminada i a la jornada.
Tot això, els altres 117 alumnes aproximadament que no estan aquí, doncs ara mateix m'agradaria que els poguessin veure per una finestreta, no? I estan treballant, doncs hi ha 20 i algo que estan preparant el mural, que l'estan dibuixant, estan posant a punt per a que divendres poguéssim intentar acabar-ho. Hi ha altres, una vintena també, que estan treballant en acabar de definir el manifest. Una altra vintena que estan en el grup també com ells, de difusió, acabant els tríptics, els cartells, intentant de contactar més mitjans, vull dir, fer la màxima difusió. Tenim un altre grup que estan acabant de preparar la caminada, que avui se n'han anat a marcar ja punts del camí. Tot això ho estem fent ajudats per les associacions, escoltant a la gent i una mica ficant la màxima voluntat i sense cap mena d'experiència preparant aquestes coses, però amb tanta gent aquí ajudant i i donant la mà, doncs, va sortint tot. Millor o pitjor, però va sortint. També hi ha un altre grup, una desena d'alumnes, que estan preparant aquests detalls que ve a dir Oriol, que es donaran a la taula, que són herbes que cultivem a l'hort de l'institut i estan fent una bosseta i un detallet. Vull dir que està tothom aquí treballant i a tope.
Avui hem conegut una mica més aquesta iniciativa educativa que es porta a terme a l'Institut Roquetes, concretament dintre de la matèria específica de Project Work. S'ha triat de realitzar aquest projecte de sensibilització sobre les malalties mentals. I avui ens ho han vingut a explicar una representació d'aquests 120 alumnes, concretament el grup que està treballant l'apartat de comunicació i també algunes de les entitats que estan involucrades en aquest projecte i que han respost la mar de bé a la crida dels alumnes. Jo no sé si per acabar des de les diferents associacions, sinó des de la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre, o des de la mateixa Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre, volen aprofitar el nostre micròfon per enviar algun missatge en especial, fer alguna crida. Què en diríeu?
Bueno, mira, jo per la meva part dic que les persones que tenen un problema de salut mental hi ha patiment, les famílies pateixen, no? I tots aquests estereotips, aquests tabús que acompanyen, sol fan que augmenta aquest patiment. Llavors, entenc que això, no? Que aquestes iniciatives que ajuden a que la gent prengui consciència, no? Que la salut mental és algo que a tots ens pot arribar, poden contribuir de veritat a disminuir este malestar i augmentar la qualitat de vida. Vull dir que gràcies, la veritat, a l'Institut de Roquetes per aquesta iniciativa.
Algú més, Paco, vol afegir alguna cosa com a president de l'associació?
Bueno, nosaltres tenim, a part de l'associació, bueno, formem part de l'associació, també dos psicòlegs, una que està aquí a Terra Alta i Ribera d'Ebre, i una altra noia, una altra psicòloga, que està entre Tortosa i Amposta, per atendre la major part possible de nois i noies que puguin tindre algun problema de salut mental. I a les famílies i tot, clar, per descomptat, perquè moltes vegades no és el malalt. Al final, la malaltia mental d'un fill, un germà, el que sigui, també repercuteix en el resto de la família. I la veritat, les famílies, hi ha moments que no ens ho passen bé. Bo és que de quan en quan ens trobéssim, per això hi tenim un grup d'ajuda mútua cada setmana o cada 15 dies, igual a l'Amposta que a Tortosa, com allà a la Terra Alta Ribera d'Ebre, hi ha grups diferents
de familiars i usuaris,
i la veritat, te descanses. Quan trobes gent que ja està dins del que cap el mateix qualificatiu que tu, quan parles te descanses. Perquè moltes vegades això, si et sentiguessin parlar, jo per exemple estic parlant amb una altra persona que tingui un noi o una noia malalta mental, i hi ha un altre, un tercer que està escoltant, fa, de què parlen els dos? No ho entenen. La veritat és que la major part de gent no entén de que tingués aquests requeriments envers el malalt i ho has d'aguantar perquè és cosa teua, és un familiar teu i has de fer de tripes corazón, que diuen els castellans, perquè la cosa funcione i vagi bé. I la veritat és que has de tenir molta paciència, tindre un carisma molt especial envers en ells i aguantar. I aguantar i el resto que ho facin els metges. Però quan estan a casa els han d'aguantar la família. I això no és fàcil, creieu-me que no és fàcil.
Mamen, Maria Jesús, voleu afegir alguna cosa?
No, enhorabona perquè han sigut un grup que han donat moltes idees de fer moltes coses, la veritat no ens esperaven les idees que van enviar d'aportacions i això, donar-li l'enhorabona perquè han fet una bona tasca.
Jo també me sumo a agrair, no?, tota la feina feta, a acollir-nos, a tocar-nos a la porta com vam fer, no? I segur que des de la taula també animar, no?, a altres instituts, alumnes, no?, a continuar treballant en projectes d'aquest àmbit de sensibilització a malalties mentals.
I René, Laura i Oriol, com a grup de comunicació, aprofiteu també els nostres micròfons, quin missatge voleu enviar?
Doncs moltes gràcies sobretot a la taula de salut mental per haver-nos acollit i per la bona rebuda que vam tenir per part d'ells I també m'agradaria agrair a tot l'alumnat, companys meus i amics que s'han implicat en aquest projecte i que realment crec que hem tret un producte que val la pena mostrar a la societat i que, per tant, se pugui fer una mica de reflexió per a envers en aquest tema.
Laura, René, voleu afegir alguna cosa més? Alguna manera per a convidar la gent que vingui aquest divendres de la caminada? Per què haurien de vindre?
Bueno, crec que és una activitat així bastant divertida i que pues, pot aportar molt al que estem buscant, no? Que és la publicitat de les malalties mentals, que la gent entengui i que, bueno, que sensibilitzi. I que, pues, si voleu, pues, se podem vindre, que ens ho passarem bastant bé.
Vols afegir alguna cosa més, René?
No, simplement que moltes gràcies a tota la gent que està fent possible el que farem el dia 10, divendres, que segur que serà una diada molt, molt, molt divertida i que ens ho passarem bé tots.
I ja per acabar, el Jaume Ferrer, com a professor de tecnologia, una mica també suposo que coordinador, responsable de tot aquest projecte, no?
Bueno, no, jo sóc un co-coordinador, un corresponsable, juntament amb tots els meus companys, la Gisela, l'Àngels, la Sara, la Montse, la Georgina i l'Elvira i la Rosa Aguilar, que estem tots colze a colze treballant. I bé, agrair a l'alumnat la implicació, la tria d'aquest tema, no? I la sensibilització i sensibilitat que han demostrat tindre, i sobretot gràcies a tothom que està a la taula de salut mental, perquè qui fa la feina bona i de pes i que s'ha de treure a la llum són ells, no? I que ens, evidentment, doncs, que ens han atès superbé, ens han obert la porta i ens han permès col·laborar amb ells.
Aquesta és la iniciativa que es porta a terme des de l'Institut Roquetes, aquest projecte de sensibilització sobre malalties mentals dintre d'aquesta matèria específica anomenada Project Word. I ens ho han explicat concretament el professor de tecnologia en representant de tots els professors de l'Institut que estan involucrats en aquest projecte, el Jaume Ferrer, i també els alumnes d'aquest grup de comunicació d'aquest projecte, l'Oriol Tafalla, la Laura Martínez i el René Lara. I també donem les gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta iniciativa de formar-hi part membres de la taula de salut mental de les Terres de l'Ebre, la Maria Jesús Moreno, la Bàrbara Adell i la Mamen Alfara, i també gràcies especials al president de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre, el Paco Molla. Tots, moltes gràcies per haver vingut, molta sort en aquest projecte, en aquesta iniciativa. Felicitats pel vostre treball i també per la feina que es fa des de totes les associacions del territori pels malalts mentals de les Terres de l'Ebre, i que aquest projecte i aquest divendres sigui tot un èxit. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui ens espera una jornada força estable, ha de fer sol a bona part de la zona. Sí que a hores d'ara tenim alguns núvols mitjans, aquests tendiran a anar a menys i sí que arribaran alguns deprims durant la tarda, sobretot cap al nord de la zona, però en conjunt el sol ha de ser el protagonista. I pel que fa a la temperatura, comencem amb una temperatura molt suau. Per exemple, a Batea ara mateix tenim aquests 18 graus, si ens anem a Gandesa en tenim 16, 21 graus. A Alcanar, o bé si tirem cap a la Ribera d'Ebre, a Vinebre, tenim 17 graus. S'espera que aquí la temperatura màxima pugui enfilar-se fins als 34 graus i en zones del voltant la temperatura també serà superior als 30 graus. Per tant, de nou, avui ens espera una jornada força càlida. Ja de cara al final del dia i durant aquesta matinada sí que es formaran alguns intervals de núvols baixos que faran que la temperatura mínima també sigui una pèl més alta que la d'avui de cara a aquesta propera nit. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
Aquest divendres 10 de juny a l'Institut Roquetes, caminada solidària, arbre dels desitjos, llegida d'un manifest i pintada d'un mural.
Si vols acompanyar a l'alumnat de 6è de l'Escola Mestre Marcelí Domingo, l'alumnat de 1er d'ESO de l'Institut i els usuaris i representants de la taula de salut mental, ven a caminar amb nosaltres per visibilitzar les malalties mentals.
a les 9 i quart del matí. Vine a la porta de l'institut, al carrer Pare Romanyà. Vine a caminar amb nosaltres. Ni m'he d'amagar, ni t'has d'espantar.
Eres lo mejor que me ha dado la vida.
El 96 Antena 4.